Molt bon dia, agafem el relleu del de far a far d'avui. Són les 11 i 2, les 6 i 2 a la remissió. I avui parlarem un tema molt interessant, i és que Formentera, sent una illa tan petita, però té una gran obertura al món. De fet, gairebé un 28% de la seva població és d'origen estranger i conviuen fins a 74 nacionalitats diferents, entre elles la comunitat musulmana, amb una presència bastant notable a l'illa. Avui parlarem d'una realitat sovint invisible, que és la crisi d'identitat que viuen molts joves musulmans de tercera generació, nascuts aquí i que es troben atrapats entre els valors familiars conservadors i la cultura occidental que els envolta. Una dualitat que pot portar a conflictes personals, familiars i a vegades socials, però també a la recerca d'una identitat híbrida, pròpia i enriquidora. Per entendre millor aquesta situació, aquest escenari, i posar-hi una mirada empàtica, constructiva, sobretot, avui tenim amb nosaltres la psicòloga Marta Moriano. Molt bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Benvinguda de nou a Radio Illa.
Gràcies.
Bueno, per començar, per posar una miqueta en context, com descriuries la diversitat cultural de Formentera? Com està distribuïda?
Bueno, aviam, l'any 2022, el 27,9% de la població de Formentera era d'origen estranger. Ara, bueno, com bé deies tu, l'illa té el percentatge més alt de població estrangera de les Illes Balears, prop del 28%. Més del 60% dels residents no han nascut a l'illa.
Clar.
I el que deies tu, no? Conviuen 74 nacionalitats diferents, entre ells italians, alemanys, marroquins, colombians, argentins, francesos... La comunitat marroquina representa el 3,7% de la població a Formentera.
3,7?
Sí. I la principal, diguéssim, segueix sent la italiana amb un 8,3%. Bueno, és una illa que, ja ho sabem, amb gran riquesa cultural, on aquestes comunitats doncs s'enfronten a processos d'adaptació, integració i recerca d'identitat.
Clar. Molt bé, i entrant una miqueta, no?, ara que entenem una miqueta d'escenari i com està distribuïda la població a Formentera, tots coneixem, tots tenim amics, tots ens relacionem amb gent de diverses cultures i procedències, de sempre, des de l'institut fins a la vida al carrer i a la feina. Des de la teva experiència, centrant-nos, no?, en la comunitat musulmana, com es viu aquest contrast en el context familiar i la vida social fora de casa?
Doncs el tema és que tenim la tercera generació de musulmans que han nascut a l'illa i que es veuen en aquest... vivint entre dos mons, no? En la família, tots tenen famílies conservadores, doncs, on ells tenen que assolir les creences i la cultura doncs, que els hi ensenyen a casa, però després, a l'haver viscut tota la vida a Formentera, doncs, van a l'institut, veuen altres cultures més occidentals, que tampoc els hi representa un xoc perquè ells han viscut aquí.
Clar, han nascut aquí, ho han viscut des de petits, és la seva casa i vulguis o no, conviuen amb aquesta cultura.
Però sí que és veritat que, clar, a poc, a mesura que van creixent, els van donant compte que molts d'aquests valors occidentals estan una mica o van en contra dels valors conservadors i de les creences que tenen familiars, ja sigui per la religió o per la cultura. Llavors, això, al principi, quan són petits, doncs, no representa un malestar, diguéssim, o una crisi d'identitat, doncs, perquè vas fent i no és un problema, però a mesura que passen per la fase d'adolescència o arriben a tenir 20 anys, on ells ja tenen la maduresa intel·lectual suficient com per qüestionar les seves pròpies creences, es veuen en una situació en què no són compatibles aquestes dues creences o cultures.
I diríem que aquí és on comença aquesta crisi d'identitat, no? Quan ja són totalment... bueno, que tenen consciència d'aquests dos mons, del que s'han criat, el món occidental, i una miqueta les creences més conservadores.
Clar, el problema és que viuen una dualitat molt intensa, no? A casa s'espera que respectin unes normes culturals i religioses tradicionals, com l'islam, l'alcorà, normes sobre el gènere, les relacions, prohibicions com beure alcohol... Però després, fora de casa, viuen com qualsevol altre jove occidental, on van a l'institut, surten, tenen amistats no musulmanes, escolten música moderna, potser s'enamoren d'algú que no sigui marroquí o musulmà. Llavors és aquest xoc de mons que provoca aquesta crisi d'identitat on no se senten, a més el pitjor és que no se senten que pertanyen a un món ni a l'altre. No vull dir que és perquè no s'acceptin, eh? Perquè, òbviament, a Formentera estem acostumats a aquesta gran diversitat cultural i crec que, en general, doncs hi ha una acceptació i no representa...
Una bona convivència.
Sí, hi ha una bona convivència. Però sí que és veritat que ells, dintre de la seva crisi, d'aquest xoc de dos mons, és com, bueno, no me sento de casa meva perquè no comparteixo totes aquestes visions i creences que m'han ensenyat, però tampoc m'acabo de sentir occidental del tot, perquè sí que, pues, jo què sé, m'invento, no? Pues m'agrada fer el ramadan i m'agrada resar 5 cops al dia, però en canvi no veig malament amb 20 anys prendre'm un cafè si sóc noia amb un noi amic. Una cosa que dintre de la cultura musulmana, a certes edats, això ja representaria com, bueno, hi ha un flirteig, no pots anar tan sol amb 20 anys amb un noi, per molt amic que sigui. Llavors, bueno, és aquí on entren els conflictes aquests interns i on hi ha aquest malestar, diguéssim.
I llavors, a partir d'aquí, no, hem arribat a aquest conflicte, en aquesta dualitat, com es gestiona això a nivell psicològic?
Bueno, una crisi d'identitat la podem dividir en quatre fases, diguéssim. La primera seria la confusió o dubte, no? És quan es sent aquesta sensació de desorientació, insatisfacció personal, on es qüestionen aspectes de les creences que hem après a casa i les que hem après a fora, no? Llavors és com, bueno, però a mi m'han ensenyat que això està malament o que això és pecat, però en canvi jo no ho sento que això sigui, dins meu jo no sento que això sigui pecat perquè jo ho porto fent tota la vida, el que dèiem, no? L'exemple aquest més banal d'anar a fer-te un cafè amb un amic. Ostres, si és amic meu de tota la vida i sempre hem anat a prendre un cafè i ens expliquem pues, què tal a l'examen i què tal, sense que hi hagi cap tipus de flirteig, per què està malament això? Però en canvi a casa he d'amagar-ho, perquè si no tindré problemes a casa. Llavors, és una mica de confusió, dubte, de dir, vols dir que tot això que m'han ensenyat és cert o no? Bueno, es qüestionen una mica, no? I aquí tambalegen una mica els pilars de les creències pròpies que han tingut durant tots aquests anys. Després arriba la segona fase, que seria la fase de l'exploració. És on la persona pues, comença a explorar noves idees, no? A dir, bueno, pues, potser hi ha coses que m'han ensenyat a casa que jo accepto i que considero que són supervàlides, però després hi ha coses del món occidental que també m'estan bé i no penso que hagi de ser incompatible. Llavors és com una mica la recerca personal de vaig a buscar jo els valors i les creences que m'identifiquin a mi com a persona. Puc agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, no? Al final, nosaltres, la identitat que tenim forma part de les experiències que hem viscut a la vida. I anem creixent i anem agafant les creences i els valors que nosaltres determinem nostres.
Clar, estem parlant de joves ja, no?, una certa edat, adolescents o ja joves de 20 anys, com comentàvem, que ja tenen una educació pública aquí a Formentera, tenen una visió que potser no tenen amb els seus familiars i per tant, una visió crítica i poden raonar les coses, no?
Sí, el problema és que en aquesta fase d'exploració, que podria ser una fase molt maca i molt natural d'autoconeixement i de descobriment i de decisions de, no? Pues de la identitat d'un mateix, en el context familiar i en aquesta crisi d'identitat en la que es troben, es complica. Perquè en el moment en què jo començo a explorar el que a mi em sembla bé o no, si després tinc una pressió familiar o una pressió de la comunitat on jo no puc expressar que aquest valor a mi em sembli correcte, se'm complica una mica la història.
Ara anirem ara a aquest punt, no? La gestió familiar i la gestió personal. Però crec que queden dues fases, no?
Sí, de la crisi d'identitat. La tercera fase seria la presa de decisions o compromís. És on, un cop ja hem fet aquesta exploració, prens decisions conscients sobre qui vols ser, no? El que et defineix com a persona basada en les experiències i els desitjos personals. I per últim tenim l'estabilització o integració, que és quan ja la persona integra aquesta nova identitat i com és una identitat més sòlida, no? Com que ja hem explorat les creences i valors i hem definit molt bé quins van a nosaltres i quins descartem i es crea pues, una identitat sòlida en una etapa pues, més madura de la vida, no? Suposo que depèn de la maduresa personal de cadascú, però al voltant dels 25-30 anys podem dir que ja tindríem maduresa.
Abans de continuar, Marta, perquè ens estem centrant en la comunitat musulmana, que pot ser que és el percentatge, diguem, d'una cultura tan, tan contrastada com la nostra que tenim a Formentera, però ara se m'acut un exemple que coneixem tots, que és la comunitat gitana.
Vale.
Vale. Jo crec que també van una miqueta per allí, no? Perquè la comunitat gitana pot ser Formentera... Igual jo ho desconec, però Formentera jo no conec que hi hagi aquesta comunitat, però sí que, per exemple, per la península d'Andalusia, és una comunitat amb molta força, i també són molt conservadors, no?
Sí, sí, sí. Bueno, jo no estic tan familiaritzada amb aquesta cultura en concret, però sí que és veritat que cada cultura, amb les seves religions i amb les seves tradicions, pues tenen les seves creences, i a l'haver emigrat en un altre país, doncs depèn de si s'adapten més o menys, depèn de si són més flexibles o menys conservadors, doncs es poden donar aquestes crisis d'identitat o no. També pot ser que tu hagis nascut en una d'aquestes comunitats més conservadores i que ja t'estigui bé.
Clar.
I llavors no t'ho qüestiones mai. Dius, bueno, sí, jo m'he anat a viure a Formentera, però tinc claríssim que a mi aquest tipus de vestimenta occidental no em va, ni aquests menjars tampoc, i que jo pues, no m'estic qüestionant aquests valors de casa perquè els trobo estupendos i sempre he volgut casar-me amb la persona de la mateixa comunitat i pues, no m'ho qüestiono. I aquí està tot perfecte, llavors no hi ha cap problema per ningú, ni per la família, ni per la comunitat, ni pel membre en concret.
Exacte.
Però és quan ens comencem a qüestionar o quan per la nostra pròpia persona, identitat, doncs hi ha uns altres valors que també ens agraden i que no trobem malament. Llavors aquí és on comença.
Molt bé, amb això volia dir que clar, que no només és la comunitat musulmana, que diguem que pot ser que és la que més contrasta en la nostra societat aquí a Formentera, sinó que n'hi ha moltes altres.
I tant.
I tots aquests consells o anàlisis psicològics es poden aplicar a tot el contrast cultural que ens trobem.
Bueno, és que podríem anar més enllà, podríem parlar de... Bueno, una crisi d'identitat també la pot patir una persona, per exemple, homosexual, on a casa tingui uns valors més conservadors i unes creences i no estigui permès l'exploració de poder dir pues jo em sento homosexual, però com que no hi ha cabuda a casa, hi ha aquesta por al rebuig familiar i hi ha unes tensions on no, igual no hi ha l'espai de llibertat perquè aquesta persona explori, i aquí és on també entra la crisi d'identitat.
Clar, en aquest cas passaria les mateixes fases psicològiques.
Exactament igual.
Clar.
La de confusió, no sé com em sento, no sé. A casa s'ha normalitzat sempre l'heterosexualitat, llavors ara de cop jo tinc altres sentiments i altres inquietuds, però estic confós. Després ve la fase d'exploració, no? En la que exploraríem, pues, començo a tenir relacions amb un noi i penso, doncs mira, doncs això és el que a mi m'agrada. De l'altra manera, jo amb una noia ho he intentat i és que no em va. Però, bueno, depèn de com es gestioni això a nivell familiar i a nivell de la comunitat, doncs hi haurà plena llibertat perquè aquest membre pugui explorar sense ser jutjat, o hi haurà una sèrie de tensions i conflictes que provocaran que aquesta persona doncs creï uns conflictes interns i creï una crisi d'identitat.
Exacte. Bueno, ja tenim el context fet. El context ja no només a nivell religiós, cultural, sinó també en perspectiva d'orientació sexual, etc. Llavors, quines conseqüències té això a casa, no? Quines relacions s'acostumen a tenir els familiars davant els fills, que volen viure d'una altra manera? Quines respostes tu has vist que es produeixen?
En el cas de les comunitats musulmanes, algunes de les famílies, davant d'aquesta desviació, i dic desviació entre cometes, no? Perquè dintre de la seva perspectiva, totalment vàlida també, això és una desviació de no anar pel bon camí musulmà, no? Perquè estàs acceptant altres creences d'una altra cultura que són incompatibles amb la nostra, diguéssim. Llavors, reaccionen amb aquesta desviació amb rebuig i fins i tot amb amenaces per por també a la vergonya que es crea a la comunitat. És a dir...
Clar, la pressió comunitària, diguem, la pressió de grup dins la mateixa comunitat.
Sí, hi ha una pressió social dins la comunitat bastant significativa. Quan un membre de la família comença aquesta exploració i comença a verbalitzar que acceptaria certes creences que igual no són compatibles, primer la família el que intenta és doncs, que això no s'escampi gaire, no? Que ningú s'enteri perquè és com... és inacceptable i això és com una gran vergonya familiar. Però, a més, si després la comunitat musulmana s'entera, pot ser que la família sencera sigui rebutjada per la comunitat. Uh-huh. Llavors, què és més fàcil, o jo tracto no, com una mica de mecanisme d'autodefensa per part de la família? No és que no estimi, no hi hagi una estimació cap al membre, perquè sí que la hi ha, però és un, bueno, ens hem de defensar. Si la comunitat es posarà en contra nostra en veure això i serem una vergonya com a família, doncs prefereixo que tu no formis part de la família i et rebutgem, de tal manera que almenys la resta de la família seguirà sent acceptada per la comunitat.
El rebuig, no? Arribar ara a aquest extrem.
Sí, sí. I és preocupant perquè una persona, quan està en aquesta, durant aquest procés de crisi d'identitat, que és bastant vulnerable, no? Perquè tambaleja en tots els valors i les creences, un no sap molt bé cap a on tirar, no? Es qüestiona la seva persona i el que ha viscut durant aquests anys, ja és una situació bastant vulnerable com que, perquè a sobre, en comptes de tenir recolzament familiar o almenys la llibertat de poder explorar sense ser jutjat, tens la teva vulnerabilitat i el problema, entre cometes, d'estar reconstruint la teva identitat a l'hora de tenir una gestió familiar... de dir, bueno, com ho gestiono això? M'estan rebutjant a casa meva, la gent que jo estimo. Llavors, és dur.
Tenim un problema aquí bastant sòlid que abarca molts aspectes. I, clar, aquests joves, llavors, pel que fa a la integració dins la societat formenterenca, com es senten, com es poden sentir realment acceptats? Que...
Aviam, jo crec que ells... Aviam, aquesta gent, quan va a l'institut, quan fa la vida formenterenca, no hi ha cap problema fins que es qüestionen aquests valors, no? Però sí que és veritat que en petites coses del dia a dia és quan es comença a notar, no? Quan veuen, bueno, a l'institut doncs, hi ha gent amb samarretes de tirants, no? Igual posem l'exemple que jo fos musulmana marroquí d'una família conservadora, i a mi m'agrada aquesta vestimenta moderna occidental i jo em vull posar un vestit de tirants, però a casa això és inacceptable. O no vull portar el hijab. Perquè els meus companys no el porten i ja m'agrada ensenyar la melena i no, això no ho veig incompatible en sentir-me més o menys musulmana. Em sento musulmana igual, però he normalitzat uns valors i unes creences occidentals que a casa meva no estan normalitzades perquè són musulmans d'altres generacions que no han viscut i nascut a l'illa. Llavors, bueno, és aquest xoc, no? El tema de l'alcohol, per exemple, és prohibitiu a la religió musulmana. Però quan tu vas a prendre alguna cosa amb els amics a Formentera, tots beuen alcohol. I hi ha com aquesta por, no? De, bueno, si vaig amb ells, es pensaran els meus pares que estic consumint alcohol i en realitat no.
I a part que vivim una societat bastant alcoholitzada en general, no?
Això per Espanya.
Sí, l'alcohol, diguem que a nivell social està... Bueno, està superintegrat.
Molt normalitzat.
Sí.
Sí, sí. Llavors, bueno, són aquestes petites coses on l'individu comença a qüestionar-se i on comença a tenir aquest malestar. A dir, bueno, per mi no és tan dolent, no ho he normalitzat, però a casa meva això és horrorós si ho fes. Llavors, bueno...
Bueno, llavors arribam una miqueta, tenim ja la problemàtica creada a nivell familiar i social, a nivell de solucions. Primer, les psicològiques. Tu, quins consells donaries a una persona... que està vivint una crisi d'identitat així, no només a la comunitat musulmana, sinó en general, quins passos pot seguir?
Vàries coses. Una, ajuda psicològica, perquè són processos de canvis d'identitat molt bèsties i un acompanyament i un suport sense que hi hagi... tenint aquesta llibertat d'exploració sense que et jutgin, és molt important. Perquè quan un es sent jutjat, ja deixa d'explorar. Si tot el que exploro i les creences noves que puc arribar a tenir són jutjades, tant si és per la meva comunitat d'amics o per la meva família o per qui sigui, jo deixaré d'explorar i al final agafaré la identitat que em toca, encara que no vagi acorde amb les meves creences. Llavors allà es crea una incongruència que a la llarga pot arribar patant d'una manera o d'una altra, ja sigui amb una depressió o... Llavors, tenir un acompanyament psicològic durant aquest procés penso que és molt important. També jo recomano molt grups de suport. Parlar amb gent que està passant pel mateix procés que tu. Amics, família, gent, pues, jo que sé, en aquest cas, si seguim parlant de la comunitat musulmana, pues, igual tinc un cosí que s'ha casat amb una catalana. Doncs com ho ha viscut? Parlar amb aquesta persona, com va ser el procés? Com va ser el procés que va viure de rebuig familiar al principi? Com va haver-hi una reconciliació amb la família? Ha acabat sent acceptat? Pues, potser això a mi em dona esperança, no? Per dir, bueno, pues, seguiré les meves creences i potser algun dia podré ser acceptada per la meva família, tot i que hagi pres un camí diferent. Crec que el suport, amb, bueno, com hi ha igual a grups d'alcohòlics anònims o altres tipus de grups de dol on la gent es recolza amb altres persones que estan passant pel mateix, doncs aquí també podria ser de gran ajuda.
Bueno, en resum, no trobar-se sol o sola davant d'aquesta problemàtica, no? Que sàpiga que hi ha més persones que passen pel mateix i recolzar-se amb això.
I igual posar-li nom, també. Jo m'he trobat en molts casos en què el fet de dir-li a la persona, bueno, és que el que t'està passant és que estàs tenint una crisi d'identitat. I hi ha aquestes fases.
Pues, d'identificar el problema.
Clar, la persona, pues això li alivia moltíssim. Es queda com molt més tranquil·la de dir, bueno, vale, són aquestes fases, no sóc l'única en el món, això existeix, jo estava molt perduda, però ara sé que el que em passa és això, i que passaré per una sèrie de fases i que és normal que estigui en aquesta situació.
També existeix una altra eina, no?, que és la mediació psicològica entre els familiars i diguem, la persona que està patint això. Funciona? Mm.
Sí, hi ha casos que sí, a vegades hi ha membres de la família que són molt reacis, però d'altres que al final priva una estimació, no? I vols que no hi hagi un conflicte a casa. Llavors, sí que es presten a que hi hagi mediacions i potser hi ha alguns membres de la família que estan més oberts a explorar aquesta nova identitat i a no jutjar-la, i llavors això pot ser un bon recolzament pel membre que està vivint aquesta crisi d'identitat. Sí que és veritat que hi ha altres membres que segueixen amb les seves creences més conservadores i més fermes, diguéssim, i no s'obriran mai a la possibilitat, tot i que es faci una mediació. Però, almenys, a la persona en qüestió que està patint aquesta crisi d'identitat, intentar fer aquesta mediació, no?, intentar no perdre el vincle familiar o conservar la família d'alguna manera, doncs això també crea aquesta tranquil·litat de dir, bueno, jo ho he intentat. Jo he intentat que m'entengueu, he intentat que m'acompanyeu en aquest procés. Si algú de vosaltres ho fa, perfecte, perquè almenys tindré un membre de la família com a vincle i potser a la llarga doncs, em poden tornar a obrir les portes. Bueno, crea esperança i he vist casos on sí s'ha mediat i on sí això és possible.
Clar, entenc que quan hi ha una mediació per mig és que hi ha una voluntat per part de la família d'intentar arribar o entendre el problema. Això està molt bé, ja és un pas molt endavant.
Sí, 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 la voluntat la hi ha, però he de recalcar, no vull ser negativa, però he de recalcar que a vegades hi ha aquesta voluntat de mediació, però també com per expressar d'una manera cívica les mateixes idees, de dir, bueno, entenc el procés per què estàs passant, però tens dues opcions. Si tu segueixes per aquest camí, per aquest procés d'autoexploració i d'acceptar creences que saps que a la nostra família no són compatibles, prepara't pel rebuig total.
Yeah.
Però si tornes cap als nostres valors i creences i oblides aquesta fase que estàs tenint, doncs et tornem a acceptar. És dur, és dur.
Clar, un camí, dues opcions difícils.
Sí.
Molt bé, Marta, per anar acabant, a Formentera, quina trobes que has trobat que hi hagi algunes iniciatives o projectes que afavoreixin això, aquesta integració?
Sí, a Formentera tenim el programa Formentera Intercultural, que està impulsat pel Consell, i tenen activitats que promouen la convivència, la igualtat, el respecte, la visibilitat de les diverses cultures que hi ha a la illa, no? Abans parlàvem que hi havia aquesta festa on cada cultura, no? Pues la colombiana feia els seus menjars, la marroquí també, diverses
sí.
Cultures...
Recordem això... Es van fer un parell d'edicions, no? La festa intercultural, allí a la plaça Europa d'Espujols, i crec que també es va fer aquí a Sant Francesc, si no record malament, i això, les diverses comunitats de l'illa, inclús diverses comunitats a Espanya, no? Els gallecs, els andalusos,
sí, sí.
Tal, feien menjar i després feien balls també de cada comunitat, i era superpolit veure tot això junt.
Clar, i jo crec que és enriquidor, no? Al final és com el que dèiem al principi, una illa tan petita com Formentera que tingui la capacitat d'acollir una gran diversitat cultural, això enriqueix a la persona i veure diferents cultures i poder conviure juntes, jo ho veig com una riquesa, no ho veig com un possible conflicte o una problemàtica. Crec que és molt maco poder viure conjuntament amb diferents cultures.
Evidentment. I no sé si t'agradaria acabar amb algun missatge per la comunitat.
Bueno, pues, potser que aquestes identitats híbrides no haurien de ser un problema, no? El que us deia, haurien de ser una riquesa i que crec que cal aprendre a conviure amb la diversitat per construir una societat més comprensiva i cohesionada.
Molt bé. Quedant amb això, podeu trobar la Marta a les xarxes socials com Formentera Psychologist i també penjarem aquesta entrevista i podreu contactar amb ella. Ella es dedica no només a aquest tema que acabem de tractar, sinó és especialista en intel·ligència emocional i moltes altres coses més. Així que, Marta, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.